Ràdio Estel. Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest divendres, al programa El Primer Cafè, farem un debat sobre la fragmentació política, la pujada de partits minoritaris i fenòmens com ara l'abstenció o el sorgiment de nous moviments com el procés constituent. Ens acompanyaran l'economista Arcadi Oliveres, el periodista Lluís Foix, el dirigent d'UPyD Ramon de Veciana i el dirigent d'Unió Llibert Quatrecases. Ja a la segona hora, com tots els divendres, comentarem totes les novetats cinematogràfiques amb l'Àlex Vintró i les seves naus misterioses. I parlarem també de nutrició i salut amb la Maria Josep Rosselló. Tot això i més, aquest divendres, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, qui us parla Mercè Raga, a la producció David García i Ferran Capdevila, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga.
En una decisió sense precedents, el Banc Central Europeu ha tornat a baixar el tipus d'interès un quart de punt i els ha situat en el mínim històric del 0,25%. La decisió del Consell de Govern del BCE arriba després de la forta caiguda de preus registrada el mes d'octubre. L'organisme econòmic va començar a baixar el tipus el juliol del 2008. L'última retallada la va aprovar al maig i també va ser un d'un quart de punt. Més notícies d'aquest divendres. Avui també us expliquem que hi ha hagut un cop de decret d'Alberto Fabra per recuperar el control de Canal 9. L'executiu valencià del Partit Popular ha aprovat un decret llei d'urgència que li permetria nomenar tots els càrrecs vacants del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Valenciana sense passar per les Corts. De fet, ja ha nomenat Ernesto Moreno com a nou director general. El Consell havia quedat en mans dels directius nomenats a proposta de l'oposició després que dimecres va dimitir en bloc l'equip directiu enmig de crítiques al govern popular. I avui hi ha una nova jornada de vaga dels mestres a les Illes Balears. Els mestres de les Illes tornen a fer vaga contra el decret del trilingüisme del govern de José Ramón Bauzá. Les negociacions estan en via. I avui també us expliquem que hi ha hagut un seguiment massiu a les farmàcies catalanes del segon tancament pels impagaments. Ha estat la segona aturada en poc més d'un any per un deute que ja supera els 400 milions d'euros. Un miler de farmacèutics es van concentrar ahir davant la delegació del govern espanyol per exigir solucions. Tot i que De Llanos de Luna els ha promès que es desbloquejaria el pla ICO per pagar proveïdors, encara no tenen cap calendari damunt la taula. El director del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Dalmases, explica que l'activitat de les farmàcies ha caigut un 80% durant aquest mes.
Tenim un seguiment massiu, molt més important que l'última vegada. Estem en més del 80% de seguiment. Tenim un termòmetre superexacte de seguiment. Tenim una recepta electrònica que ens permet saber el volum de dispensacions que s'estan fent ara per segon o per minut i els que es fan en un dia normal. I estem en una caiguda de dispensacions de més del 80%.
El president del col·legi considera un èxit de la jornada d'ahir i lamenta que el govern espanyol no posi data per cobrar el deute. I atenció, perquè hi van parlar dos expresidents del govern espanyol. D'una banda, Felipe González va dir que Rubalcaba té una crisi de lideratge. Malgrat això, ha destacat que el secretari general, Alfredo Pérez Rubalcaba, és el millor diu cap polític que tenim a l'estat espanyol. Mentre que ahir també qui parlava era José María Aznar, que demanava combatre el sobiranisme amb un gran pacte com el d'ETA.
Quan la nació espanyola se enfrenta a desafíos muy importantes, a desafíos que hablan de secesión, que hablan de ruptura del pacto constitucional, que hablan de ruptura de la convivencia entre los españoles, no hay que olvidar aquello, porque aquel ejemplo de movilización fue un ejemplo que superó todas las dificultades. Ahora tenemos que tener cuidado de no perder aquello que ganamos.
L'expresident espanyol va presentar ahir a Madrid el segon volum de les seves memòries. A l'acte, on va anar la vella guàrdia del Partit Popular, no hi havia cap ministre ni cap dirigent de la cúpula actual del partit. El llibre Aznar revela la preocupació que tenia durant la campanya de les eleccions del 14 de març de l'any 2004, perquè considerava que el PP no explicava el que havia fet el seu executiu i es quedava, diu, sense missatge a Catalunya. I avui també us expliquem que hi ha presó sota fiança de 1,5 milions d'euros per l'exdirector general de la CAM, el jutge Javier Gómez Bermúdez. Ha enviat a la presó Roberto López i el també exdirectiu Daniel Gil. Estan acusats de desviar 250 milions d'euros a les Antilles holandeses. Tres dels nou últims detinguts en aquest cas han quedat en llibertat. El jutge creu que els arrestats volien fugir a Curaçao. Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí. Obrim Crònica Internacional. Un milió de persones han hagut de buscar refugi a les Filipines per l'arribada del tifó Haiyan, un dels més potents dels darrers 30 anys. Segons algunes agències meteorològiques, els vents han arribat a ratxes de 275 km per hora, d'altres eleven la velocitat, atenció, fins als 380 km per hora. La tempesta s'ha convertit en un tifó de categoria 5, la més destructiva. Al centre del país, el subministrament elèctric no funciona, al igual que les línies telefòniques. El transport marítim i aeri està tallat. I avui us expliquem que Al-Qaeda del Magreb Islàmic ha reivindicat la mort dels dos periodistes francesos assassinats la setmana passada al nord de Mali. París ha donat veracitat a la reivindicació i ha dit que ho considera plausible. Segons el ministre d'Exteriors francès, Laurent Fabius, la reivindicació s'ha de verificar, però és creïble. De fet, prèviament, el govern francès ja havia atribuït l'atemptat a aquesta organització. Els dos periodistes, recordem-ho, treballaven per Radio France Internacional quan van ser segrestats i assassinats poc després prop de la ciutat de Kidal, al nord de Mali, un dels punts on l'exèrcit francès està desplegat per expulsar els militants islamistes radicals. I encara, en Crònica Internacional us destaquem que Twitter s'ha estrenat amb embranzida a la borsa. La xarxa social ha protagonitzat la tercera sortida més forta d'una tecnologia a la borsa, només superada per Facebook i Google. Les accions de Twitter han començat la cotització en els $26, però s'han enfilat fins als $45 al final de la sessió, una xifra que representa un increment de gairebé el 73%. I en esports us destaquem avui que el circuit de Xest serà aquest cap de setmana el jutge dels campionats de motociclisme que encara no tenen amo. A Moto3, Lluís Salom, Maverick Viñales i Àlex Rins es disputen el títol a categoria reina. Marc Márquez és el gran favorit per davant de Jorge Lorenzo. De moment, però, tranquil·litat al traçat valencià. I en futbol us destaquem que el blaugrana Leo Messi ja veu el final del túnel. El davanter, que va fer dos gols contra el Milan després de tres partits sense marcar, admet que les dues lesions consecutives han condicionat el seu rendiment, però ja se sent recuperat. D'altra banda, Gerard Piqué es dubta per al partit del Barça davant el Betis aquest diumenge a Sevilla. El central blaugrana pateix unes molèsties en el pubis i aquest matí s'ha sotmès a proves mèdiques per determinar si està disponible per al partit de la 13a jornada de la Lliga. I encara en clau blaugrana, us destaquem que el Barça va tancant renovacions pendents, però aquest cop no li ha tocat a cap jugador, sinó al directiu esportiu Andoni Subizarreta, que renovarà la seva vinculació amb el club blaugrana fins al juny del 2016. D'aquesta manera, Subi continuarà sent l'home clau de la política esportiva del Barça fins al final del mandat de l'actual junta directiva. La firma del nou contracte serà en els pròxims dies. I en tenis avui us destaquem que Roger Federer, que ha derrotat Gasquet en el seu enfrontament al Masters, que es disputa a Londres, ha reclamat que es facin més controls antidopatge. En l'altre partit del grup B, Djokovic ha guanyat Del Potro. I atenció, perquè avui a l'Eurolliga de bàsquet hi ha Barça CDK de Moscou, que es disputarà al Palau Blaugrana. Aquest maig correspon a la quarta jornada de l'actual temporada de la màxima competició europea de bàsquet i enfrontarà dos dels equips candidats a disputar la fase final, la Final Four, que en aquesta ocasió es jugarà a Milà.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 9 minuts de les 8 del matí. Notícia curiosa del dia que avui ens la canalitza la Laura Aznar. Laura, molt bon dia.
Bon dia, Mercè. Doncs un total de 17 partits polítics estaven en situació de fallida tècnica l'any 2011, segons dades del Tribunal de Comptes. Dos anys abans només eren 10 els partits amb problemes econòmics, però l'any 2011 els partits polítics amb els números vermells més grans eren Unió Democràtica de Catalunya, amb 11 milions d'euros, la Federació de Convergència i Unió, amb 10 milions d'euros, i Esquerra Unida, amb 8 milions i mig d'euros. El Tribunal de Comptes afegeix també Esquerra Unida i Alternativa, amb 3 milions d'euros, Esquerra Unida a Andalusia, Madrid, les Illes i València, el Bloc Nacionalista Gallec, UPyD i Amaiur, entre d'altres. No surten amb números vermells, però, ni el Partit Popular ni el PSOE.
De fons, ara escoltem Conxa Buica amb el seu teatre. I és que avui us hem d'explicar en clau cultural que l'actriu Amparo Ribelles va morir ahir als 89 anys, Laura.
Sí, se la considera una de les actrius més importants del cinema espanyol. El Premi Nacional de Teatre i un Goya a la millor actriu avalen la seva carrera. La seva darrera actuació va ser amb La Duda el 2006.
De lamentar una altra mort als 98 anys de la locutora de ràdio Francina Boris.
Va treballar a Ràdio Girona i a Ràdio Associació a Barcelona, on durant la República va ser nomenada locutora oficial de la Generalitat. La retransmissió dels bombardejos durant la Guerra Civil i la creació als 40 del programa de GAT de la informació sardanista a Catalunya destaquen en els seus 70 anys de trajectòria a la ràdio en català.
I encara en clau cultural us destaquem que el músic i compositor Jordi Savall ha fet el concert inaugural de la 16a Fira Mediterrània que es fa a Manresa. Savall és l'artista convidat de l'edició d'aquest any de la Fira. A l'espectacle que va presentar ahir a la nit, Mare Nostrum, s'han donat la mà a músiques otomanes, cristianes i jueves. Es tracta, doncs, d'una profunda reflexió sobre la història i la idiosincràsia del mar Mediterrani i els seus pobles. Us deixem, doncs, amb aquest cant dels ocells de Jordi Savall.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. La revista Teologia Actual, que té el suport del capítol de la Catedral de Barcelona, va celebrar ahir al vespre el seu 20è aniversari amb un acte a l'església de Sant Sever, de la capital catalana. El director de la publicació i degà del capítol catedral, Joan Guiteres, va destacar en la seva intervenció la feina d'aquestes dues dècades en què moltes persones han fet possible que l'estudi sobre Déu estigui més a prop de tothom. El bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltabull, que va presidir l'acte en representació del cardenal Lluís Martínez Sistac, va agrair la feina dels qui han fet possible la revista, alhora que va fer una crida a la difusió dels valors i de la fe que ofereixen els seus textos. L'acte d'aquest 20è aniversari de Teologia Actual va comptar també amb la intervenció de la històrica periodista i experta en temes vaticans Paloma Gómez Borrero, que va recordar les principals línies dels tres últims papes, Joan Pau II, Benet XVI i ara Francesc. Del pontífex actual, Gómez Borrero va destacar el fet que recull el millor dels dos anteriors i ho converteix ara en un missatge íntegre i sintetitzador de tot el cristianisme. La directora adjunta de la publicació, Montserrat Claveres, va recordar que Teologia Actual és una eina al servei de l'evangelització mitjançant la divulgació d'uns continguts que agermanen la fe i la cultura. A més de les intervencions parlades, hi va haver actuacions musicals, sobretot un petit concert d'arpa i, com a cloenda, una curiosa entrevista fictícia a Sant Sever, escenificada per una periodista i un sacerdot. d'altra banda, evangelitzar l'ànima d'Europa, la contribució de les comunicacions socials. Aquest és el títol de la reunió dels 30 bisbes responsables de comunicacions socials de la Conferències Episcopals d'Europa, que es farà aquest cap de setmana aquí a Barcelona, coincidint amb el 50è aniversari del decret intermirífica del Concili Vaticà II sobre mitjans de comunicació. S'espera la presència del cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i del bisbe de Lleida, Joan Piris, com a president de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola, entre altres personalitats. Martínez Sistac i el delegat de Mitjans de Barcelona, Ramon Uller, explicaran als assistents les línies de treball de comunicació que desenvolupa ara l'arcabisbat. També hi haurà un espai per a la figura i l'obra d'Antoni Gaudí, un altre dels temes que s'abordaran durant aquestes jornades. Un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, mínim històric. El Banc Central Europeu abaixa els tipus d'interès al 0,25% davant el risc de davallada general de preus. El Periódico, sobre la decisió de Mario Draghi, que provoca recels a Alemanya, titula Empenta. El Punt Avui, interès anticrisi. El Banc Central Europeu deixa el preu del diner en el mínim històric del 0,25%. Diari Ara titula també sobre aquesta qüestió de política monetària, mínim històric del preu del diner, 0,25%. El Mundo, titular principal, dirigents del PSOE volen el relleu de Rubalcaba ara mateix. Diari ABC titula també sobre aquesta decisió de l'abaixament dels tipus d'interès, Draghi dona aire a Europa. I finalment La Razón titula Catalunya és l'única comunitat que no ha suprimit ens públics.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
I ara donem pas, com cada dia a aquesta hora, al filòleg i traductor Gabriel Genescà, que ens fa el seu resum particular de premsa. Gabriel, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, endavant.
Mireu, avui des de les pàgines d'El Matí Digital, Joan Safont es pregunta si no podríem trobar un no català que se vingués a encapçalar la defensa de la Catalunya que vol organitzar una consulta sobre la independència, com va fer Nicolás Salmerón, que va esdevenir el líder de Solidaritat Catalana, aquell moviment de principi del segle XX que va unir des dels regionalistes fins als republicans, des dels carlins fins a Unió Catalanista, amb l'excepció dels partits dinàstics i els acòlics d'Alejandro Lerroux, l'emperador del Paral·lel, contra la llei de jurisdiccions de l'Estat. Sembla tanmateix que aquest unionisme és impossible. Si ens atenem al que diuen avui Jordi Barbeta a La Vanguardia a propòsit dels socialistes i Marta Lasalas a El Singular Digital. Barbeta, en un article titulat Socialistes contra si mateixos, assenyala que la por de l'establishment socialista a la dreta fa que no es vulgui desmarcar d'allò de la unitat de destino en lo universal, de manera que l'actual projecte polític del PSOE no ofereix cap sortida al 80% dels catalans i, a més, això l'inhabilita com a alternativa possible per a Espanya. Per la seva banda, Marta Lasalas, a l'article Pedres contra el propi sostre, parla de la divisió que es va produir ahir al Parlament entre CiU i Esquerra Republicana en la votació d'una moció de la CUP en què es defensava la convocatòria d'un referèndum unilateral en cas que l'Estat no accepti la consulta. Aquest fet, l'únic que va aconseguir és que PP i Ciutadans observessin des dels seus escons i sense moure un dit com s'estomacaven entre ells els defensors del dret a decidir. I d'això se n'ha fet força ressò a la premsa madrilenya, és clar. Malament aniran les coses per Catalunya si les propostes unionistes que fan uns són d'espanyols contra catalans i les d'aquí són de catalans contra catalans.
Moltes gràcies, Gabriel Genescà, un dia més pel teu descosit. Bon dia i bon cap de setmana.
Igualment.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Coneguem primer de tot com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC ens informa Roger Serra. Molt bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora, com a incidència, tenim un accident que s'ha produït als túnels de Vallvidrera, el túnel de Valldoreix, baixant cap a Barcelona, i aturades d'almenys un parell de quilòmetres ja des de la B30, 2-3 quilòmetres, des del lateral de la P7, des de la B30, fins al túnel de Valldoreix, com us dèiem, en sentit Barcelona, en aquests túnels de Vallvidrera a causa tot plegat d'un accident. A banda d'aquesta incidència, de la resta de la xarxa viària, destaquem trànsit molt i molt lent, 2-3 quilòmetres, a l'autopista del Maresme, tram de Badalona, en sentit Barcelona. A l'extrem sud, l'autovia A2 baixa molt lenta, Pallejar, Sant Vicenç dels Horts, i la B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu, més endavant entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Atenció, jornada d'aturades intermitents a Rodalies de Catalunya. Aquestes aturades estan previstes ara mateix entre les 7 i les 9 del matí, també entre les 3 i les 5 de la tarda i entre les 11 i la 1 de la nit. En aquests moments d'hora punta, els serveis mínims decretats són de 2/3 del servei habitual. La resta de transport públic, és a dir, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Ara mateix són les 8:21. Coneguem quin temps ens esperen les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada altra vegada per unes temperatures molt agradables al centre del dia, màximes entre els 18 i els 24 graus. Tot i que ara al matí fa una mica més de fresqueta que no pas ahir. Tot i així, al centre del dia ja diem que l'ambient serà molt suau i agradable. Cal dir també que s'espera una jornada tranquil·la pel que fa a l'estat del cel, sol durant bona part de la jornada, però amb una excepció. Ja a partir de mig matí es començarà a tapar cap a les comarques del Pirineu i no descartem que a la tarda pugui arribar a haver-hi algun ruixat al Pirineu de Lleida. De tota manera, cal dir que aquestes precipitacions seran en forma sòlida, és a dir, en forma de neu, només per damunt dels 2.500 metres d'alçada. Per tant, doncs, precipitacions en forma de neu només a les parts més altes del Pirineu. També al llarg de la tarda augmentarà la nuvolositat cap a les comarques de Ponent i a la resta continuarà lluint el sol. Demà dissabte al matí tindrem alguns núvols a les comarques del litoral de Barcelona i de Girona, també cap a l'àrea del Pirineu, però cada vegada amb més clarianes. I atenció que demà baixen les temperatures de forma moderada. Demà les màximes, les més altes, no passaran dels 18-19 graus i a molts punts de Catalunya amb prou feines arribaran als 14 o als 15, sobretot cap a l'interior. I és que demà tindrem una jornada de plena tardor i, a més, amb molta tramuntana a la Costa Brava i vent de mestral a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Això farà que la sensació de fred allà on bufi el vent sigui encara una mica més marcada. Però un vent sec, per tant, s'emportarà la nuvolositat. De cara a diumenge torna a augmentar una mica la nuvolositat, només amb algun ruixat cap al Pirineu i amb un vent del nord que continuarà bufant. Això sí, les temperatures pugen una mica més aquest diumenge.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Música.
Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts, a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a encincminuts@radioestel.cat. El mirador de l'actualitat.
Vivint a Catalunya i sobretot al conjunt d'Espanya un procés de fragmentació política on el tradicional bipartidisme que dominava el panorama parlamentari i la vida social està desapareixent. Des que el PP de Mariano Rajoy va guanyar les eleccions per majoria absoluta ara fa 2 anys, són freqüents les enquestes que registren un augment dels partits minoritaris, sobretot Unió, Progrés i Democràcia i Esquerra Unida, més abstencionisme i una pèrdua de suport del Partit Popular i també del Partit Socialista. A tota aquesta tendència cal sumar el naixement de nous moviments populars amb plantejaments renovadors. És el cas, per exemple, de Procés Constituent a Catalunya, presentat a l'abril passat amb el lideratge de la benedictina Teresa Forcades i l'economista i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, que avui precisament ens acompanyarà en el Mirador. Una renovació total basada en més justícia social i econòmica i en uns mecanismes més democràtics és la base d'aquest moviment Procés Constituent que, sense voler ser un partit pròpiament, pensa concórrer a unes properes eleccions catalanes i ja té ara mateix més de 45.700 adhesions. Mentrestant, els partits considerats tradicionals o històrics mantenen les seves estructures i els seus plantejaments. Per exemple, avui és notícia Unió Democràtica, que ha organitzat per demà una jornada ideològica sobre valors i política on es parlarà, entre altres temes, del seu humanisme cristià, de la democràcia cristiana que proposa i també d'economia social, tres dels pilars que sustenten l'històric partit dirigit actualment per Josep Antoni Duran Lleida. La crisi econòmica i de valors també es reflecteix en una crisi de la confiança ciutadana en la política, sens dubte. La necessitat de millorar la qualitat de la democràcia amb llistes obertes i més proximitat dels candidats amb els electors, l'aprovació de propostes que garanteixin una millor justícia social i econòmica, més esperit de pacte entre els partits en temes com ara la lluita contra l'atur i per l'erradicació de la pobresa, i d'altra banda reformes per millorar l'encaix de Catalunya i altres pobles amb aspiracions i identitat pròpia, són, aquestes i altres, algunes de les qüestions sobre les quals els ciutadans estan decebuts o expressen fins i tot amb indignació queixes pel funcionament de la vida política actual. I entre els noms propis, aquest, el de Rosa Díez, reelegida el cap de setmana passat com a presidenta del partit Unió Progrés i Democràcia i que representa ara mateix un exemple de lideratge a l'alça. Entre altres indicadors, podem dir que és la dirigent millor valorada, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, això sí, amb un 4,28. El seu lideratge basat en la fermesa tant en la concepció d'una Espanya unida com en les polítiques socials i econòmiques està connectant amb un electorat que pot castigar, en unes properes eleccions, els dos grans partits estatals, el PP i el PSOE. més enllà de l'actualitat concreta, la societat catalana i espanyola viu, sens dubte, temps d'incerteses, de distanciaments amb la vida política i també de protesta i indignació, dins una crisi de la qual estem a punt de sortir, però que de moment deixa dades esfereïdores. Gairebé 6 milions d'aturats, segons l'enquesta de població activa, un 26% de la població, i un creixent malestar per les polítiques d'austeritat, retallades i fins i tot augment d'alguns impostos els últims dos anys, sobretot trams de l'IRPF i el conegut augment de l'IVA. Aquesta situació ha provocat, a més de l'expressió de la protesta al carrer, el sorgiment de moviments i iniciatives polítiques com ara el procés constituent, com hem dit, impulsat per Arcadi Oliveres i Teresa Forcades. En les últimes enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques, la fragmentació i la tendència a l'augment de l'abstenció reflecteixen també aquest clima de malestar. Per exemple, UPyD ha arribat a tenir en els sondejos suports propers o fins i tot superiors al 10%, tot i que en l'últim baròmetre n'obtenia el 7,7. També Esquerra Unida es troba en l'11,3%, mentre que el PP, tot i que ha crescut una mica en l'última enquesta del 6, està ara mateix en el 34% dels vots, molt lluny del 46%, amb què Mariano Rajoy va arrasar en les últimes eleccions. El PSOE, a més, no capitalitza el desgast del govern espanyol i amb prou feines ha arribat al 30% en alguns sondejos. Ara els socialistes estan concretament en el 26,8% de suport. I en definitiva, amb tot aquest panorama polític al qual podríem afegir moltes altres dades, no podem oblidar el moment que viu Catalunya amb un debat obert sobre la seva sobirania i la possibilitat que decideixi en solitari el seu futur a través d'una consulta l'any vinent. Sembla que aquest procés, però, deixa en un pla molt secundari qüestions que són molt necessàries en la vida política. Així, per exemple, Unió, com dèiem ara, organitzat per demà, la seva jornada ideològica anual sobre valors, humanisme cristià i política social justa en un moment en què són també molts els ciutadans que reclamen contingut i propostes en les forces polítiques. I és que per tornar a acostar la ciutadania a la política és necessari precisament la iniciativa de tots. És simplement una qüestió de qualitat democràtica. I avui compartim taula amb aquestes pautes tan denses amb Lluís Foix, periodista del diari La Vanguardia. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia.
També és amb nosaltres i celebrem que hagi vingut Llibert Quatrecases, dirigent, membre del Comitè de Govern d'Unió Democràtica, com a president de l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i a l'Entorn, l'INECA. Bon dia, senyor Quatrecases.
Bon dia.
Saludem, d'altra banda, Ramon de Veciana, renovat des del Congrés del cap de setmana passat, membre del Consell de Direcció d'UPyD, del partit de Rosa Díez. Bon dia, senyor de Veciana.
Hola, molt bon dia.
I completem les presentacions saludant Arcadi Oliveres, economista, president de Justícia i Pau a Barcelona i impulsor del procés constituent. Bon dia, senyor Oliveres.
Hola, de la part.
Bé, disculpin que ens hem allargant una mica perquè el tema dona per molt, però bé, quina valoració fan vostès del moment que viu la política i la democràcia a Catalunya i Espanya, ara que estem potser en una situació serena on potser no predomina un tema sobre els altres, sinó que podem analitzar més tranquil·lament com està la vida política i els ciutadans. Senyor Foix, com a analista.
A veure, jo suposo que tothom tindrà el seu punt de vista, com és natural. Jo diria que s'està coent o està venint una implosió en els parlaments, tant a Catalunya com a Espanya. I el dir implosió vull dir que, si fem cas a les enquestes, doncs l'última que vaig llegir de la ciutat de Barcelona doncs donava que em sembla que Convergència i Unió tindria 11 diputats, 11 regidors, i després 6 i 6, que eren del Partit dels Socialistes, d'Esquerra Republicana, del PP i de Ciutadans. I em sembla que també n'hi entraven dos de la CUP. O sigui, això què vol dir? I això si ho traslladem també a les enquestes que referents al Parlament de Catalunya, no és tan acusat, però sí que hi ha doncs, aquesta, repeteixo, implosió de noves forces que surten, d'algunes que eren fortes i ara són més febles, i d'altres que o no existien, o si existien, ara tenen més força. El mateix es pot dir al Parlament espanyol. Diguem, l'electorat espanyol, l'última enquesta que va sortir ahir, em sembla que era del CIS o abans d'ahir, sí. Ens diu doncs, que bé, que el PP perdria la majoria absoluta, el PSOE no remuntaria, UPyD em sembla que té una remuntada forta, Izquierda Unida també, o sigui, que el Congrés dels Diputats, en tot cas, si no hi ha una majoria absoluta, que sembla que no hi serà, doncs s'haurà de governar amb moltes forces que tenen una procedència i un electorat força diferent, no? Aquesta seria el meu anàlisi molt, molt breu.
Doncs gràcies per l'esforç de síntesi. Més opinions, senyor Cadí Oliveres, per exemple, senyor Quatrecases?
Bé, un parell de coses molt lleus, perquè hi ha analistes polítics de molta més categoria que jo per dir aquestes coses. Per mi hi ha un primer element que no cal oblidar, que és que la política ha perdut molt de pes davant de l'economia. I aleshores ens donem compte que de vegades decisions polítiques que poden ser importants queden sotmeses a realitats de crisi econòmica o a imposicions que venen de Frankfurt o que venen de Washington i llocs així. I per tant la gent es dona compte que la capacitat d'actuació dels polítics és molt relativa. I potser, en segon lloc, el que ha passat és que també s'ha donat, i potser aquestes enquestes no acaben de reflectir, però bé, un nivell d'abstenció cada vegada més considerable. La gent, com que sap que la política té poca importància en aquest sentit, s'absté. Llavors, no, almenys hauríem de mirar què passa pels partits, si creixen o no creixen, sinó quin és el quotidià de gent que es preocupa o no es preocupa de la política. I, finalment, un tercer element, que si jo tinc l'impressió que si ho comparem, i ara s'està comparant molt amb aquells moments de la transició de fa 30 anys, aquella alegria, aquelles ganes de fer coses, avui en dia ha desaparegut bastant, i probablement els partits polítics han agafat una mecànica interna que, jo que no estic en cap d'ells, penso que ha d'es quedar una mica allunyada dels interessos dels ciutadans.
Senyor Quatrecases, senyor de Veciana, després.
Sí, jo sóc membre d'Unió Democràtica des de l'any 53. Per tant, he viscut una bona part de la clandestinitat, la transició, fins al dia d'avui. Jo recordo encara el missatge persistent que el general Franco llançava en els seus discursos. La politiqueria i los politicastros. Suposo que les seves vivències, al dir aquest parell de coses, eren referides sobretot al que ell recordava de l'època de la Segona República. Però això, d'alguna manera, sociològicament, ha tingut la seva influència. I la gent es malfia a vegades o es pren amb poca seriositat el que és la política. La política és un constant negociar, en el sentit més alt i positiu de la paraula. Jo encara recordo una anècdota de quan era diputat a Corts Generals, que els de la minoria catalana d'aleshores, que érem petitets, érem 12, doncs venia els socialistes, que no tenien majoria absoluta, i ens deien, escolteu, a veure, les vostres esmenes, parlem, i nosaltres negociàvem a veure si podíem aconseguir alguna cosa. I un bon dia, en una comissió, on arriba l'informe de ponència i les esmenes que no han estat acceptades, va haver-hi un senyor que es deia Josep Maria Aznar, d'Aliança Popular, que va dir: «Nosotros no hacemos como los catalanes que negocian siempre». És la diferència entre un...
Recordi'ns quin any era això?
Això devia ser el 84.
Sí, quan Aznar encara no era ningú com a líder estatal.
Això mateix. I el PSOE tenia majoria absoluta, li sobraven 25 diputats.
Sí, sí. Bé, doncs queda comentada aquesta anècdota i li agraïm que ens aporti l'experiència avui al senyor Llibert Quatrecases. Ramon de Veciana.
Jo crec que efectivament hi ha una crisi dels vells partits per la seva incapacitat de regenerar-se davant d'una situació nova que jo crec que és fruit de dos fenòmens, que és la crisi econòmica per un cantó i l'altre per la corrupció. I això ha donat lloc al sorgiment de nous moviments, que jo crec que el seu fil conductor amb tots, amb diferents formulacions, és la regeneració democràtica. És a dir, jo crec que Procés Constituent fa la seva formulació de regeneració democràtica, el moviment de 15M doncs, també va fer la seva formulació, la CUP té la seva formulació, UPyD i partits també emergents, doncs crec que també fem la nostra formulació, evidentment cada un des de la seva perspectiva, però tots tenen aquestes dues preocupacions, que és la corrupció i la millora de la democràcia i fer front a la crisi econòmica. Per tant, jo crec que estem en un moment de canvi. La qüestió és cap a on anirà això, si en un mercat polític, si podem dir-ho així, com apuntava el senyor Foix, realment doncs d'una pluralitat de forces que es tindran que fer política, com apuntava el senyor Quatrecases, de negociar i tirar endavant la societat, o realment serà un xoc de forces del qual el fruit no serà positiu, no? Jo crec que l'única preocupació que tindríem que fer esment és, sobretot, vigilar que aquests moviments emergents i, de més, no vagin pel camí de la deslegitimació democràtica. És a dir, la nostra és una democràcia jove i, per tant, feble i amb molts efectes, i crec que seria fàcil entrar en un procés de deslegitimació. Crec que hem d'aportar cada un la seva part positiva, però vigilant molt que la nostra democràcia és una democràcia feble i que podria patir, doncs, un procés de crisi greu per conseqüència d'això.
Senyor Foix?
Sí, a veure, jo faré la distinció. No hi ha una desafecció a la política, perquè jo crec que la gent està molt interessada en la política, sinó que hi ha una desafecció als polítics i, si es vol, també als partits. Però la gent, d'una manera natural, interessa la política perquè la gestió dels interessos
ens afecta a tots.
Ens afecta a tots, i no només pels impostos, sinó pel tipus de societat que es proposa i que els governs executen, etc, etc. Per tant, jo crec que la política segueix interessant i molt a la gran majoria de ciutadans. L'altra cosa és parlar de democràcia feble, em sembla que és un oxímoron, no? O sigui, la democràcia sempre és feble. Perquè representa, tal com ho veig jo, el que és la persona, el que és la societat, les societats són febles. O sigui, per què? Perquè no coincidim amb la manera d'enfocar els problemes mai, ni a les famílies, ni a l'escala de veïns, ni al barri, ni a la ciutat, no? I, per tant, jo crec que la tercera cosa que volia dir, que hauríem d'aixecar una mica el vol i mirar una mica què passa a Europa, no? O sigui, el que passa aquí no és molt diferent del que passa al conjunt d'Europa, ni és molt diferent del que passa als Estats Units, que serien, al meu entendre, les referències en la qual jo m'emmirallaria més, no? I Europa què passa? Doncs dintre d'unes setmanes hi ha unes eleccions municipals a França que les guanyarà Marine Le Pen, filla de Jean Le Pen, que va ser el fundador del Front Nacional, un partit que, si bé s'ha moderat amb algunes de les seves, diguem-ne...
Propostes o
la ideologia, però pot arribar a guanyar en contra. I què ha fet aquesta situació a França? Doncs basada bàsicament, doncs, amb el rebuig a l'altre, amb el sospita de l'estranger, en què ha fet que canviés el discurs de l'esquerra i de la dreta. El fet de que un ministre socialista nascut a Barcelona, doncs digui ara expulsaré 20.000 gitanos de la Batllia de París, a mi això em causa perplexitat. I que des de la dreta, del partit de la UMD, es digui, escolti, no, ara el que farem serà proposar una fórmula perquè es pugui expulsar d'una manera... No, negar l'iu soli. O sigui, que aquells que neixin a França no tots seran francesos. La qual això és tan, jo ho trobo tan terrible, perquè la pàtria dels drets, que és, i la que tenim tots, que tot aquell que neix a Catalunya doncs és català, i tot aquell que neix a Itàlia és italià, i que Alemanya no ho va tenir fins fa, ho tenia encara el Ius Sanguinis fins fa molt poc, doncs a mi
això salta pels aires, vaja.
Això una mica salta pels aires, per què? I vaig al final, que la política té un component avui molt fort de populisme. I el populisme jo crec que porta sempre a situacions molt desagradables si mirem la història d'Europa i del món en general.
Anem a altres qüestions concretes avui en aquest interessant debat on ens acompanyen el periodista Lluís Foix, el dirigent d'Unió Democràtica Llibert Quatre Cases, el membre del Consell de Direcció d'UPyD Ramon de Veciana i l'economista i impulsor de procés constituent Arcadi Oliveres. Bé, molt breument, quina impressió tenen de l'aportació que poden fer els nous moviments polítics impulsats per la societat civil com ara procés constituent en un moment de necessària renovació? Per exemple, senyor Oliveres, per al·lusions, abans el senyor de Veciana ha alertat del perill potser de deslegitimar la democràcia. Vostès proposen coses molt trencadores amb la Constitució espanyola i amb el règim actual.
És que potser primer constates que, tal com ha funcionat avui dia, no massa bé. Ara el senyor Foix ens recordava aquesta possibilitat de que la senyora Marine Le Pen guanyi les eleccions. Però
pugui, les enquestes, sí.
Les enquestes ho diuen, ja veurem què passa.
Recordem que també fa uns anys els francesos van haver d'anar a votar un candidat presidencial. que era el seu pare, amb tapant-se el nas i votaren en Chirac encara que no els hi quedés. I d'això que deu fer 8 o 10 anys.
Sí, sí, l'any 2002, més de 10 anys.
De manera que vol dir que encara no s'ha pogut rectificar. Aquesta política no ha canviat i que abans...
Recordem aquella històrica segona volta on els socialistes van quedar fora i eren Chirac i Le Pen.
Vull dir que no ha canviat gaire. Per tant, això sí que vol dir que exigeix una renovació, i el senyor Baciani apuntava a la necessitat d'aquesta renovació. Per mi hauria d'anar en dues direccions. Una, que precisament surt d'aquest problema del senyor Valls a França i altres, que és la qüestió de les identitats nacionals, que estan sortint molt, que la gent cada vegada s'atrau sobre ell mateix, el qual no vol dir que no tingui coses positives, però també en té negatives, allò que ara s'ha posat a dir-ne l'eix nacional. I després, i sobretot, la renovació s'ha de fer amb allò que en diem l'eix social. Hi ha tantes injustícies avui en dia en aquest món, en aquest país, però també n'hi ha en altres llocs d'Europa, i podria haver-hi per la Mediterrània, clarament que ens donem compte que les polítiques actuals cal canviar-les. I davant d'això hi ha un rebuig. El rebuig pot caure de la banda, diguem-ne, del populisme, fins i tot a vegades el feixisme, o el rebuig per caure d'una banda de canvi, que certament entenem que l'estem proposant.
Per cert, a quines eleccions es presentarà procés constituent?
A cap.
A cap. A no cap. Es presentaran al final a cap elecció?
A veure, com a procés constituent, mai a cap. La creació...
Això és notícia, no?
Això és exacte. No. Perquè vostè havia anunciat una candidatura electoral.
No, es va dir el primer dia. Ja. El que passa que potser no hem sabut explicar prou bé. La nostra voluntat no és mai fer una candidatura. És presentar-nos a eleccions en la mesura en què aconseguíssim una candidatura unitària d'esquerres. És a dir, nosaltres només pensem que hi ha...
Sí, impulsar una candidatura, però que no siguin vostès, sinó que siguin d'altres forces.
Posem un exemple. Ara fa un mes va guanyar les eleccions la senyora Merkel a Alemanya. La Vanguardia posava la senyora Merkel a raça. I és veritat, era la primera candidata molt per damunt de les altres.
Però sense majoria absoluta, atenció.
Aquí està. Però si sumaves els vots dels socialistes, els vots del Die Linke i els vots dels verds, superaven amb escreix la senyora Merkel.
Podia fer un tripartit alemany.
I l'Iniciativa für Deutschland, que eren uns altres que no eren massa europeistes.
Per tant, què vol dir això? Que avui en dia el joc democràtic es basa en la necessitat de coalicions d'aquells que volen canviar les coses. I la senyora Merkel ha jugat en que no hi havia aquesta coalició i, per tant, ens imposarà la seva política 4 anys més. Si hi hagués hagut una unió, la política potser canviaria. I aquesta és la nostra idea. Com que pensem que la política ha de canviar, intentar incentivar. Que s'aconsegueixi aquesta dictadura unitària, algú de la gent nostra hi pot anar-hi, però mai com a llista pròpia, sinó com una llista comunitària.
Queda explicat i és notícia, efectivament.
Sí.
Més coses sobre els nous moviments, breument.
Sí, no, el tema està en un punt molt interessant, intentaré ser molt breu. El senyor Arcadi Oliveres, jo crec que el mèrit del seu moviment és incorporar molta gent jove. Jo crec que els mítings, les trobades de procés constituent, és interessant veure tanta gent jove. Per tant, la virtut d'aquests moviments és incorporar molta gent jove, que potser la política no els interessava, i amb aquesta formulació sí que volen participar. El senyor Foix ens advertia, diguéssim, bueno, el perill és el populisme, i el senyor Arcadi Oliveres ens parlava del nou paradigma de l'eix nacional. Bé, la setmana passada va estar aquí a Barcelona el senyor Martin Schulz, el president del Parlament Europeu, i va fer un parell d'intervencions molt interessants. A la que va fer a la Fundació RBA, al final de la seva intervenció, va dir: Europa pot entrar en crisi, ens pensem que Europa és irreversible i té un perill és el nacionalisme. Per tant, jo crec que aquest advertiment que ens feia el senyor Foix del perill del populisme, el senyor Martin Schulz deia: el perill que té Europa actualment és el nacionalisme, que crec que precisament l'eix nacional és un dels problemes, no és una de les solucions de cara a la política.
Però clar, què es referia quan deia el nacionalisme? No,
ell de l'explosió dels nacionalismes estatals i regionals, evidentment.
De nacions sense estat o regionals.
Efectivament, és a dir, Europa va néixer amb aquesta vocació de superar els nacionalismes i que ara es torni a marcar com a un fet, diguéssim, a sobre de la taula fonamental per sortir de la política, l'eix nacional, crec que és un error, quan precisament Europa, i tornem amb els oxímorons, és una estructura dèbil malgrat tot, perquè és una estructura democràtica, i li admeto l'esmena al senyor Foix, i hem d'anar molt curosos perquè evidentment podem anar amb un perill, diguéssim, de dissolució d'Europa com a portadora de valors democràtics.
Bé, han demanat paraula Llibert Quatrecases i Lluís Foix, si pot ser breument.
Jo diria que s'ha de situar ben bé la paraula nacionalisme en el seu context. Molts confonen nacionalisme amb jacobinisme. Evidentment, el jacobinisme és un nacionalisme excloent.
Va ser el primer centralisme d'esquerres a França, no? Per entendre'ns.
Això mateix. A França constantment tenen aquesta tentació. A Espanya també, eh? O sigui, també hi ha un cert jacobinisme.
També de vegades s'acusa el PSOE de ser jacobí, d'alguna manera.
Mateix. Bueno, i el PP es podria dir el mateix, eh? Amb altres aspectes. Evidentment, el nacionalisme català és diferent. I en aquest aspecte...
Però també se'l critica d'excloent, de vegades, se'l titlla d'excloent, des d'altres opcions.
Se'l titlla d'excloent no massa de base, eh? Però el cert és que és molt més integrador. Jo diria que des d'aquesta perspectiva, la política a casa nostra, home, hi ha algun lideratge indiscutit, com és el de l'Artur Mas, eh? El Josep Antoni Duran i Lleida de Madrid ho fa força bé, negocia sempre.
També ha estat dels polítics millor valorats en enquestes anteriors, no en aquestes, però
o sigui...
fem el paral·lelisme amb Rosa Díez.
O sigui que jo diria que no ens podem queixar.
Bé, doncs com que avui la discussió no pretén ser bizantina sobre nacionalisme, seguim endavant,
sí, no,
senyor Foix.
Jo voldria aportar, diguem, un segon pensament respecte al que s'ha dit dels nacionalismes i de l'eix nacional, no? Jo crec que des de la Pau de Westfàlia, que crec que va ser en 1648, els nacionalismes d'estat són els que han provocat totes les guerres a Europa fins a l'última. O sigui, sempre n'heu sigut guerres d'estats contra estats, d'interessos d'estats contra interessos d'estats. Per tant, sí que és cert que el nacionalisme ha causat la guerra, però el nacionalisme d'estat, perquè els altres pobrets, bueno, en fi, escolti, què hem pogut fer? Pues miri, aguantar, però el nacionalisme, aquí, per això, aquelles persones doncs, que compartim la idea d'Europa, el que volem és superar el nacionalisme d'estat i arribar a situacions en les quals els estats o les institucions supranacionals sàpiguen entendre que els nacionalismes, diguem-ne, o sense estat o més petits, puguin tenir el seu reconeixement social, cultural, econòmic, dintre d'aquesta idea supranacional. Perquè, insisteixo, el que han fet mal a Europa, les dues grans guerres del segle XX, són de nacionalismes d'estat. Farcits d'ideologies, és cert, farcits d'ideologies perverses, com és el nazisme. I jo crec que dir, no, que el problema d'Europa és el nacionalisme cors, el català, el gallec i el basc, el que sigui, em sembla que no és el problema, si ho veiem des de la mirada europea. Em sembla. Vull dir,
el senyor de Bacena sembla que no està d'acord amb això.
No, és que si el nacionalisme és d'entitats enferes a l'estat són bons i si són estatals són dolents. Bueno,
no he dit jo això. Jo he parlat de les coses que han passat.
És evident que Europa està constituïda per estats i ha sigut la lluita entre estats el que ha generat les guerres. Però també és evident que en aquest moment la implosió de nacionalismes, de petits nacionalismes, pot trencar Europa perquè farà Europa ingovernable. Això ho diuen tots els funcionaris de la Unió Europea, és a dir, tots aquests nacionalismes emergents fan Europa absolutament inviable.
Bé, anem a aterrar també en realitats concretes.
Perdoni,
que sí, senyor Quatrecases.
De totes maneres, el tema de nacionalismes, hi ha moltes matitzacions que es podrien fer, per no allargar-me. Jo només recordo el que m'ensenyaven a l'època franquista. Hi havia un lema que encara subsisteix en el subconscient de molts. Un imperio, una lengua i una espada. Això és un nacionalisme jacobí.
Aquella concepció de la unitat d'Espanya, sí.
Un nacionalisme jacobí al 100% que més d'una avui dia encara manté.
Bé, avui amb Llibert Quatrecases, dirigent d'Unió, també amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau i impulsor de Procés Constituent, amb Ramon de Veciana, dirigent d'UPyD, i amb Lluís Foix, periodista del diari La Vanguardia. Deia que per aterrar en qüestions concretes li volem demanar al senyor Llibert Quatrecases que ens expliqui una mica què vol ser demà aquesta conferència política, ideològica d'Unió sobre valors cristians, perquè una de les coses que hem dit al principi d'aquest mirador d'avui és que precisament els ciutadans també volen contingut en els partits.
Sí. Unió va néixer fa 82 anys, ja, i ho celebrarem demà.
És l'aniversari anual, aquesta
mateix,
conferència política.
Com a partit demòcrata cristià, ja. O demòcrata d'inspiració cristiana, com ens agrada dir a nosaltres. Per tant, amb un determinat contingut ideològic de caràcter social, que després s'ha sintetitzat sobretot per obra dels pensadors alemanys en el que s'ha dit l'economia social del mercat. Que teòricament estan a la base de la Unió Europea, però que la realitat, a vegades, el que ens fa aparèixer és un liberalisme descarnat que està molt lluny de l'economia social de mercat. Uh-huh. Nosaltres, en aquestes jornades, el que volem és fer una repassada a aquests valors i, en definitiva, que siguin la base del pensament i del procés de reflexió de la gent del nostre partit.
Serà demà. És una jornada oberta? Cal inscriure-s'hi si algú dels que ens escolten està interessat?
Sí, és perfectament oberta, En l'hotel Malià tindrem la nostra trobada a les 9 del matí.
Malià, perdó, a l'Avinguda de Sarrià, de Barcelona?
Això mateix. Uh-huh.
Molt bé. Hi haurà intervencions, per exemple, de Joan Rigol, expresident del Parlament sobre l'humanisme cristià i el personalisme comunitari, també Joan Lluís Pérez Francesc, que és col·laborador d'aquest programa. També hi haurà Josep Maria Carbonell, Jordi López Camp, Josep Miró i Ardèvol, el director d'aquesta casa, que moderarà una sessió, mossèn Jaume Aymar, i altres ponents i persones que participaran en debats. Esperem que sigui, sobretot, una aportació, no?, a la vida política i social nostra.
Esperem-ho, és el que nosaltres desitgem. Mm?
Molt bé. Bé, senyor Arcadi Oliveres, i la resta, sobre el que pot ser en els propers mesos procés constituent, alguna dada més que ens vulgui donar?
No, és un moment de creixement, de consolidació. Jo penso que el que m'he recorregut aquests 6 mesos és prou bo. 46.000 adhesions en aquest moment. Algunes accions més menys punyents, com aquell encerclament de la Caixa l'11 de setembre, o com aquesta acció més nombrosa que es va produir el dia 14 d'octubre, que vàrem aconseguir reunir 6.000 persones a les Fonts de Montjuïc per fer una presentació oficial, i sobretot en aquest moment un treball que potser llueix menys, que és de caràcter intern, perquè nosaltres vàrem presentar un manifest, que està en aquests papers d'aquí, sí, però que cal dotar de contingut, cal anar perfilant cada punt, perquè si volem després parlar amb altra gent, doncs val la pena que sàpiguen què és. I això és el que s'ha fet en aquest moment. Consolidació temàtica i consolidació local. I una bona cosa a dir, hem estat ja i hem fet assemblees a 105 poblacions de Catalunya. I això ens permet, doncs, haver trepitjat del territori.
Per cert, procésconstituent.cat, en aquesta web es troba el manifest i es troba, doncs, les adhesions i la possibilitat d'adherir-se. Bé, alguna cosa també del Congrés d'UPyD, senyor de Baciana?
Jo crec que la idea força seria que sortim preparats per ser un partit de govern, és a dir, que si les enquestes es compleixen i realment podem tenir responsabilitats de govern a municipis, a comunitats autònomes i potser a l'Estat, doncs sortim amb aquesta vocació de col·laborar precisament amb aquest full de ruta que seria la regeneració democràtica i sortida de la crisi, evidentment. I creiem que el que hem de fer és, doncs, acabar d'estabilitzar el nostre projecte i de col·laborar, diguéssim, a la sortida fent propostes en positiu.
Per cert, Unió, Progrés i Democràcia va sorgir, podem dir-ho així, d'una escissió del PSOE. Rosa Díez era dirigent socialista, basca i estatal, tot i que després suposo que hi ha nous militants, com és el cas de vostè o d'altres.
Bueno, més que una escissió, perquè clar, l'escissió d'un militant és molt poca escissió. Jo diria que va ser una formulació nova. La senyora Díez es va donar compte que el PSOE, evidentment, estava en un atzucac del qual no en sortiria perquè era incapaç de renovar-se, i ella va fer una proposta nova molt valenta i que aquí estem. És a dir, jo crec que és un miracle democràtic que hi hagi un partit tan jove i amb tanta implantació i s'ha de posar en valor. És a dir, creiem que l'aportació d'UPyD en aquest sentit és de confiar en les institucions democràtiques i voler participar en el joc democràtic amb un partit nou.
I una última qüestió molt ràpida, tot i que bàsicament és d'esquerra aquest partit, no descarta aliances potser futures amb diferents partits. Astúries n'ha tingut amb el PSOE, però ara s'ha trencat, per exemple.
Sí, perquè vam fer un pacte, diguéssim, de govern amb el qual ells es comprometien a canviar la llei electoral. Hi havia un dictamen de comissió que feia una sèrie de suggeriments, i el PSOE no ha volgut tirar endavant aquest projecte de llei. La nostra idea és precisament això, fer complir els pactes quan es signen, i quan no signen trencar els acords de govern.
No descartarien aliances?
No, el nostre partit més que d'esquerres, com vostè deia, es defineix com a progressista i transversal. Ja sé que això de transversal hi ha gent que li fa donar molta por.
Però el que Olivera s'ha mullat i ha dit d'esquerres, clarament, sí, quan ha parlat del procés constituent.
No, i ho celebro que sigui així. El nostre partit, i ho hem de dir-ho així, neix, diguéssim, d'aquell punt de trobada entre electors que estarien del PP fins als electors d'esquerres.
Bé, hem d'acabar ja. Només una pregunta. Si els preguntés què reformarien primer la democràcia actual, què dirien? Què és el més urgent que s'ha de reformar? Les administracions, els partits, les llistes obertes?
Per exemple, a Catalunya, jo el que reformaria primer és tenir una llei electoral, perquè ara anem en un procés constituent que s'haurà de dirimir amb una votació i no tenim llei electoral. O sigui,
doncs la llei electoral.
La llei electoral que està en l'Estatut del 79 dient properament, no estableix quan, diu, es farà una llei electoral i ens sembla que han passat 30 i escaig d'anys.
30 i tants anys. No? Sí, en un període raonable.
Hi ha altres coses.
Però no hi ha temps per més, però no sé si volen...
No, comparteixo el criteri de Lluís Foix.
Doncs bé,
jo diria per canviar, reforçar els mecanismes de control, Tribunal de Comptes, Tribunals de Justícia i demés, la seva independència.
Potser allò d'en un període breu, em recorda allò del 07, que a vegades ha comentat Arcadi Oliveres aquí, no? De la comparació.
Razonable però breve, van dir a Madrid. Exacte. Sí.
Razonable però breve, sí.
Sí, no, bon dia, del 07, en parlem un altre dia perquè és un desastre.
Sí.
No, jo també canviaria una mica el paper dels mitjans de comunicació.
Doncs bé.
Perquè, no concretament de Radio Estel, sinó no. Una mica del que estan fent a la vida política.
I perquè siguin més lliures, també.
I com la marquen els mitjans de comunicació, és un element. I després eliminaria allò que ja s'ha de bàsquet.
Jo comparteixo aquest criteri, perquè els mitjans de comunicació moltes vegades cauen en l'error d'ells formular la resposta en el moment en què fan la pregunta.
Per al·lusió.
Ens apuntem a l'autocrítica, si cal.
Que no agafem la fórmula valenciana.
No, exacte. Que sigui més lliures, per això. Ho deixem aquí. Perdoneu que ens hem retardat. Ramon de Veciana, Lluís Foix, Llibert Quatrecases i Arcadi Oliveres. Fins una propera ocasió. Bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.
Després d'aquesta pausa, arriba la Mercè Raga i també avui la Laura Aznar amb la segona hora del Primer Cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93.